Bueno, doncs jo estic content d'estar aquí. La Maria Antònia fa temps que en parlàvem de fer-ho i ella deia espereu, espereu, perquè llavors tenim un marc, que són unes jornades que fem, que és el millor moment de fer-ho. I bueno, això ens permet estar amb vosaltres, explicar una sèrie de canvis que, en principi, si tot va bé, com és d'esperar, doncs afectaran la vida de la gent que treballem a biblioteques. A mi em fa il·lusió estar aquí, perquè jo aquest és un campus. Encara hi ha algú que sigui de l'antiga Politècnica aquí? Ningú? Ostres, tu, perquè ja els heu... Sí, però només, esclar. Sí. És que això de ser gran té avantatges i té inconvenients, però jo recordo venir d'aquí a la Politècnica, clar, venir aquí, de la Politècnica de Catalunya, i és clar com ha canviat la ciutat de Girona, la concepció de la universitat per part de la ciutat, quan venies. Abans la universitat no estava indicada, llavors va estar trobant els indicadors de la ciutat, i que veies com la ciutat se sentia orgullosa de la universitat. I llavors, esclar, anaves a la Politècnica, miraves a davant i veies allà unes extensions que ara estan ocupades per aquestes facultats. Tot i que estàvem dient amb la Maria Antònia, de més propi del país, que fas una inversió d'aquesta fantàstica com teniu, llavors poses quatre barracots, aquests que no acabes de treure, això, eh? És que som cutres, tu. Bueno. Escolteu, mireu, què volem explicar-vos? En Ramon us explicarà més aquests objectius que tenim nosaltres a 3 anys vista i jo us vull parlar una mica del CBUC. Què és el CBUC? El CBUC és... Espera't, això m'ho quedaré jo, Ramon, si no et sap greu, perquè ho faré amb aquest. Amb aquest també es pot fer. Mireu, el CBUC què és? Això ara en parlàvem i això té sentit amb el que estàvem dient. El CBUC és una organització. Clar, vosaltres treballeu una biblioteca, la biblioteca també és una organització. Clar, el que passa és que la biblioteca és una organització que no s'ha de crear, sembla, cosa que és mentida, perquè també, si ara parlem de la Politècnica o de la Maria Antònia, que vas entrar aquí a la universitat, quan? A quin any? No dic... Sí, però esclar, en el 90, els anys 80-90, les biblioteques espanyoles ja existien, o sigui, ja existien com a organització, però recreen com a organització. Existien, perquè jo aquí a Girona, bueno, per descomptat, però a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, l'autònoma, la biblioteca no existia, existien les biblioteques. O sigui, el CBUC, això que us estic dient és que el CBUC és a la biblioteca de la Universitat de Barcelona el que en el seu moment les biblioteques han sigut les biblioteques dels departaments. Nosaltres penso que hem tingut l'encert, no només de preocupar-nos, quan dic nosaltres vull dir la gent que treballa a biblioteques, no només de preocupar-nos de la catalogació i tal, que està bé, sinó també de què organitzativament, i això té a veure també amb el tema del CBUC, organitzativament hi ha un moment en el que tu pots fer més cosa o menys amb catalogació, amb compres, amb préstec, segons quina organització tens. Llavors, amb aquesta idea, què fem? Doncs, amb uns diners que l'any 91 van ser-hi, fruit d'uns convenis d'aquests que ara el Ministeri no pagaria perquè resulta que les universitats estan endeutades i les autonomies també, sabeu que amb aquesta excusa no paga, però en aquella època hi havia uns convenis que el Ministeri et pagava el 50% si la comunitat autònoma pagava el 50%. I l'any 91, o sigui, fins tot abans que la Universitat de Girona existís, però sabent que existiria la Universitat de Girona i la de Lleida, gràcies, les universitats llavors existents vam dir, escolta, podríem demanar diners per fer un catàleg col·lectiu o per fer una interconnexió de catàlegs. I això ens va donar l'any 91 uns diners que van tenir la Generalitat de Catalunya per fer una interconnexió de catàlegs, que jo no sé si algú de vosaltres, però amb el qual, amb aquests diners, van haver-hi diners també per l'automatització de les biblioteques de la Universitat de Girona, de la de Lleida, de la Rovira i de Virgili. La idea aquesta va tardar a fructificar i aquí el dibuix aquest que no es veu és un totxo en el que és tan gruixut com el nombre d'institucions que hi ha i que representa la voluntat organitzativa. Aquests diners de l'any 91, l'any 95 finalment quallen amb una organització, l'organització es diu CBUC. Què fa el CBUC el primer any? No fa res, s'organitza. Mentida, perquè hi havia gent que treballava en catalogació. Però el primer any què fas? T'organitzes, fas els estatuts. Què fa l'any següent? Continua organitzant-se, però a més a més l'any següent ja fa una cosa nova, i és que fa el catàleg. Aquí no es pot apreciar, i els que heu triat la mala opció d'estar darrere, encara pitjor, el totxo de l'organització és més gruixut que el totxo del catàleg, perquè la Universitat de Lleida estava organitzada, però encara no estava l'universitat a dins del catàleg. L'Universitat de Lleida, per problemes de connexió, que ara ens fa riure, no catalogava en línia. L'any següent el que fem és posem un altre totxo, continuem organitzant-nos, continuem fent el catàleg, posem un altre totxo, que va ser el préstec interbibliotecari, i així successivament, i per anar de pressa, aquests són els totxos que han anat fent les biblioteques juntes al CEBUC. Aquests totxos, recordo amb tu, Maria Antònia, que saps, per exemple, hi ha els totxos del butlletí de sumaris, que el vam crear i l'hem descreat, hi ha el totxo del que es va dir TDCAT, que ara es diu TDX, hi ha el totxo, bueno, diferents totxos, i aquests totxos, com podeu veure, apareixen i desapareixen. Alguns es fan grans, veieu el catàleg col·lectiu dels Universitats de Catalunya, s'està fent més gran, havia sigut tan petit com l'organització. Avui, si ens mirem la memòria que farem ara o la que farem l'any passat, veurem que avui el catàleg col·lectiu dels Universitats és un catàleg estructurador, és un catàleg que serveix a la comunitat investigadora de Catalunya, però que serveix a Girona per estructurar també la seva organització, perquè jo ara almenys, en el cas del seminari, que és el cas que em sona, i potser algú més, el fet que el catàleg s'hagi expandit a més coses que no pas estrictament les universitats, ha permès en el vostre cas tenir un sistema i un mètode que ha portat esforços i ha costat diners, però que ha maximitzat els esforços i ha maximitzat els diners, i que avui el catàleg del seminari està a dintre del catàleg col·lectiu de les universitats, cosa que en aquests moments ha servit de model, perquè és el que està passant amb el catàleg de Poblet, és el que està passant amb Montserrat i tal. O sigui, fixeu-vos que això és el que ha fet el FEBUC, aquesta és la nostra evolució. Una evolució que, posada així, doncs dius, escolti, doncs déu-n'hi-do, perquè és que el que hem fet és anar posant totxos, o sigui, de totxos n'hi ha bastants, tenim el catàleg col·lectiu, tenim el préstec interbibliotecari, tenim el PUC, algun totxo l'hem eliminat, que és el butlletí de sumaris, tenim els diferents repositoris, i a més aquests totxos, alguns totxos són molt grans. Molt grans vol dir que participen moltes institucions. El catàleg col·lectiu de les universitats, el préstec interbibliotecari, RACO, i en algun moment jo diria també Memòria Digital de Catalunya, han convertit en projectes que han transcendit la universitat per passar a les biblioteques especialitzades o de recerca. Això és el que el CEBUC és i el que el CEBUC continua volent ser, amb aquesta incògnita de la que parlarem i que ha comentat la Maria Antònia. Què més és el CEBUC? El CEBUC és un entramat, esclar, per vosaltres el CEBUC és un consorci de biblioteques universitàries, però el consorci de biblioteques, faltaven més totxos, però per passar. El CEBUC és aquest ou ferrat, ho dic perquè a vegades no és molt visible. El CEBUC és un ou ferrat que té un nucli, i com que vosaltres esteu al nucli, doncs potser només veieu el nucli. Dius, el CEBUC què és? El consorci que formem, la Universitat de Barcelona, la de Lleida, la de Girona, i és veritat. I si s'analitza econòmicament l'activitat del consorci, doncs la major part de les coses que es fan, perquè aquí hi ha contractacions consorciades, doncs passen aquí dintre. Aquest nucli fa dues coses. Activitats en el que podríem dir la biblioteca de paper, la biblioteca tradicional, el catàleg no deixa de ser això, el préstec interbibliotecari és això, i activitats en l'àmbit de la biblioteca digital. Les contractacions consorciades i fomentar l'existència de repositoris. El repte, i ara faig un salt endavant, que el resoldrà en Ramon, el repte de les biblioteques avui, no aquí, sinó arreu del món, és que aquest ou ferrat, que està mal representat, aquí sembla una peça, però a l'hora de la veritat són dues peces separades, i això en Ramon us ho comentarà. En aquests moments a les biblioteques tenim tantes coses en un cantó com en un altre, depèn què comptem. Fa uns anys hi havia més coses en el cantó paper que en el cantó digital, i d'aquí uns anys clarament hi haurà més coses en el cantó digital que en el cantó paper. Ara, això són dues peces que hem estat gestionant, el digital, amb instruments del paper, durant molt de temps, malgrat el que hem estat fent, malgrat l'SFX, etc., que són instruments que han avançat en la gestió de la biblioteca digital. Però això és un ou ferrat mal gestionat. Les eines que hem fet no són eines pensades per gestionar indistintament les dues coses. I un dels cometes, problemes o reptes que les biblioteques tenim és tenir un instrument que ens ajudi a gestionar aquestes coses de forma conjunta. No té massa sentit que avui estiguem canviant enllaços SFX o enllaços d'accessos en els diferents catàlegs en funció dels contractes que tenim. Això els ordinadors ho saben. O sigui, la Núria Comella sap si teniu Emerald o no teniu Emerald. I llavors, si teniu Emerald o no teniu Emerald, una màquina pot posar els enllaços en el vostre catàleg o no. Això sembla lògic, sembla possible fer-ho. Avui no es pot fer encara, però es podrà fer aviat. I el que hem de tendir és a voler fer això. Perquè el que no té sentit és que estem posant i traient enllaços. Ara tenim uns dinerons i comprem els backfiles de la Journal of International Data. Escolta, en aquests moments és una creu. Jo vaig estar, vull dir, vols buscar a vegades revistes, números, bueno, articles concrets, i et mors entre aquelles coses que són accessibles a l'UB. Vas a l'UB, però clar, és accessible a l'UB, l'UDANA, però el número que tu busques anant bé no hi és. Doncs que això és una cosa, sembla lògic que no ens passi. Per tant, hem de tendir a fer això. Un altre element d'aquest ou ferrat especial és que és un ou ferrat que té Clara Rovell i una altra cosa. Té un rovell, que és les universitats amb la Biblioteca de Catalunya. El nostre consorci vam veure, a mesura que hem posat totxos, que hi ha institucions que fan quasi tantes coses com algun consorciat. La Universitat Jaume I com a universitat fa quasi tantes coses com la Universitat Rovira Virgili. I a més vam veure que hi havia entitats que de manera ocasional col·laboraven amb el consorci. A uns els hi hem dit membres associats i als altres els hi hem dit membres col·laboradors. Aquesta és una estructura complexa que es voldria mantenir en aquest context nou, que és aquest que la Maria Antònia comentava, que es diu CSUC. Clar, és evident que és discutible fins a quin punt això és bo, necessari, etc., en tant en quant, sobretot, són mesures, tens una mica la sensació de que es fan reactivament amb una societat que està en canvi. O sigui, si nosaltres decidim fer un pas endavant, perdoneu-me l'exemple, si tu decideixes casar-te per lliure voluntat, doncs tal, però clar, si et cases per penalti, doncs tens, no, dius, sembla que la decisió no sigui tan lliure. En aquests moments les decisions de fusions i coses d'aquest tipus semblen menys lliures, perquè tenen una pressió molt forta, és aquesta pressió d'una falta de mitjà de diners en el sector públic. Dir-vos que això no és que passi a Catalunya, i no és que només passi a Espanya, passa a Europa. No passa a l'Europa del Sud, només passa a Europa. O sigui, avui, Europa, un dels motius que sembla que això ho fa relativament lògic, és que els països nòrdics, per exemple, fa temps Dinamarca, que estan fusionant universitats, que s'estan construint conglomerats de coses. A França estan, França, recordeu que hi havia allò el París 1, París 2, París 3, doncs estan ajuntant-se. És el que en diuen, aquí en diem, centres d'excel·lència. Això és bo, és dolent, també ho hem de veure, això s'ha de veure. Si el motiu, si el driver, si, perdoneu que torni a usar la metàfora, si et cases per penalti i per darrere no hi ha mort, això no funcionarà. Si fas uns ajuntaments de coses només per motius conjunturals, o jo quasi us diria només economicistes, jo diria que això no funcionarà. Si sabem transformar aquestes pressions econòmiques en una oportunitat per fer alguna cosa millor, potser funcionarà. Per tant, qui lo sap, en aquest sentit, ens hem de donar, espero que ens torneu a convidar d'aquí un any i ens puguem examinar. Què li passa al CBUC? Al CBUC li passa tres coses. El CBUC ha sigut una entitat, recordeu allò dels totxos, que ha anat creixent. I aquest creixement ha fet que sigui una entitat que, per dir-ho així, té una estructura, una closca massa petita, deia el director general l'altre dia en el Consell de Govern. O sigui, el CBUC s'ha fet gran. O sigui, hem sabut créixer, però hi ha un moment que el creixement et fa que hagis de canviar. En aquests moments, per fer algunes coses les que estem fent, esclar, què ens passa? Doncs que com que hem entrat en l'àmbit de treballar per biblioteques especialitzades, vol dir que necessitem una entesa molt més gran amb el Departament de Cultura, el que hem tingut. O com que resulta que el nostre àmbit, o per dir-ho d'alguna manera, ja hem ordenat les universitats, ara estem entrant en els centres de recerca. O fins i tot algunes coses les que estem fent estan en l'àrea de serveis. La Maria Antònia representa la vostra universitat a dintre de l'administració i no és una feina pròpiament de biblioteca. O sigui, fixeu-vos, ens hem expandit en tres àrees. Segurament no amb les tres igual, probablement, ara no ho conec poc, però, per exemple, potser la Universitat Politècnica s'ha expandit més en l'àrea de suport a la recerca que la pròpia Universitat de Girona i, en canvi, no ho ha fet en l'àrea d'administració. En tot cas, i això ha sigut així, diferent en un altre lloc. Fixeu-vos, tenim unes forces que ens forcen a créixer en un moment en què costa créixer. Llavors, el que s'ha fet és crear un consorci de serveis universitaris de Catalunya, evidentment no per iniciativa del CBUC, que el que vol és aprofitar esforços dispersos i ajuntar-los. Això pot tenir dues lectures, com que hem quedat que sí que ens convidaríeu d'aquí un any, ens ho mirem d'aquí un any, però la lectura diu, escolta, fusionarem centres per reduir costos aquí o fusionarem centres per ser més eficaços. Hem de veure quines les coses són. Què s'està agafant? Coses que ja existien. El Facebook i el CESC, que eren independents i funcionaven. Una cosa que funcionava, però en una àrea a dintre de l'esfera dels rectors, que era l'administració, un projecte amb prou diners com perquè valgui la pena examinar-ho. Una cosa que es diu l'ESPAU, que resulta que en aquests moments l'ESPAU, que funciona bé des de fa molts anys, és el primer servei consorciat que ha tingut Catalunya, resulta que no té estructura jurídica. Saps? Dius, mare meva, eh? O sigui, no té tal. Per tant, els funcionaris són cedits, saps allò que dius, estem fent uns lius considerables. Coses tan curioses com els serveis lingüístics de les universitats de Catalunya han arribat a acords de materials conjunts i estan... Aquests materials conjunts, que són informàtics, estan dispersos. En funció de qui ha tingut la secretaria de la coordinació, el material lingüístic produït conjunt, produït l'any 2004, està a la Politècnica. Per què? Perquè la Politècnica tenia la secretaria l'any 2004. I la Santa Girona potser tenen un recurs, una pàgina web penjant a la vostra. Clar, hi ha coses que tenen una mica d'incoherència. I això és el que aquest nou CSUC voldria fer, sumat a una racionalització dels costos en l'àmbit de la contractació, contractació en general, fluids, etc., i un estalvi en l'àmbit de les TIC, de la informàtica, que és un lloc en el que es gasta molt diner les universitats i que justament és un àmbit en el que, per dir-ho així, s'han deixat la infraestructura informàtica ha deixat de ser un servei per passar, en molts casos, a ser infraestructura. És el cas d'això que en diuen la informàtica, el núvol. Avui alguna cosa de supercomputació que en el seu moment va requerir la creació d'espais privilegiats a dintre de les universitats per tenir màquines, avui aquestes màquines estarien millor amb centres externs i fins i tot potser estarien millor sense que fossin màquines reals de la universitat. Ara m'explicaven justament d'aquests serveis lingüístics, van dimensionar, ho deies tu, Ramon, clar, ets tu. Clar, si tu fas una prova d'idiomes, el que esperes, la dimensiones, sabeu que ara hi ha una prova de nivell d'anglès que és comú a totes les universitats de Catalunya, i hi ha una part d'aquesta prova que es fa per mitjans informàtics. Llavors, el servei està dimensionat per tenir 500 usuaris simultanis. Si hi ha 500 persones que es volen examinar aquell dia, que ho puguin fer-ho. No sé si és molt o és poc, no sembla excessiu, no ho sé, així d'entrada no sabria dir. Però esclar, és que evidentment si això passa, suposem, això és com els llibres de safari, Maria Antònia? Això, si això passa, passarà un dia, però és poc probable que tots els altres dies gastem 500 usuaris simultanis. Però esclar, què fem típicament? Dimensionem uns serveis informàtics per 500 usuaris un dia i els mantenim els 365 dies que queden. Què fa el núvol? El núvol va i et dimensiona. Ens ho explicava una persona que treballava amb el núvol, que quan fan coses per concursos televisius, doncs llavors al moment del concurs i dues hores després doncs tenen ocupació, tenen els 500 usuaris i la resta amb 50 banques s'estrenyen i evidentment no ho paguen. Bé, aquest tipus de coses són les que en principi estarien en aquest consorci. La voluntat d'aquest consorci és que una voluntat expressada verbalment, que s'ha de veure com es plasma, és que les activitats que han funcionat bé, les que hem fet nosaltres, continuïn i fins i tot que això tingui un reconeixement orgànic dintre d'aquest CSUC. El meu punt de vista personal, que n'hem parlat amb els directors, però no sé, a mi a vegades em diuen que sí, però no sé si és que tenen ganes de plegar o és que em donen la raó, i dic que el nostre futur, biblioteca... No. El nostre futur és mantenir la vida de biblioteca, sí, però pensar que cada vegada més la biblioteca és un servei d'informació. La informació, penseu que nosaltres ens hem ocupat de la informació, però això la informació en dèiem llibres. Venim d'un paradigma en el que la informació estava en contenidors. I llavors hem parlat dels contenidors, però de fet el que importava era la informació. O sigui, ningú es llegia un llibre perquè el llibre tingués pàgines o el que sigui, es llegia un llibre perquè dintre del llibre físic hi havia un llibre intel·lectual, una obra, que ens explicava una història o ens donava uns coneixements. han sigut tants anys que no hi havia informació sense llibre, que nosaltres diem, què fas tu? Doncs jo ordeno llibres, col·lecciono llibres. O sigui, el nostre objectiu era recollir documentació. Clar, estem des de fa temps en un procés en el que s'està separant, això és com si hi hagués un procés d'aquells que et surt un espectre, el cos físic queda, i llavors el cos immaterial, no? Del discurs del mètode de Descartes surt, i l'objecte aquell deixarà de tenir importància, tindrà importància l'objecte digitalitzat, l'esperit, que llavors podrem col·locar en una pantalla de lector, en un tablet, podrem imprimir demanda. La informació és el que serà la substància de les biblioteques, d'aquí molt poc ja ho és, per tant nosaltres hem de preparar per un canvi, i això també està inclòs amb això que estem comentant. Cada vegada més serem especialistes d'informació, informació que tindrà fluxos, i a la universitat no hi ha especialistes d'informació, és el mateix que l'administració. L'administració s'ha de veure com un flux d'informació. Amb això els nostres amics arxivers tenen raó. Però quan, per exemple, algú fa dades, o avui, per exemple, que és una de les coses que estem parlant del portal de la recerca, el que volem és que la informació que està aquí i la que està aquí flueixin d'un cantó a l'altre, es trobin, es barregin i facin coses. Això se'n diu llavors LinkedIn Open Data, web semàntica, digueu el que vulgueu, però el que hem de tenir és persones i nosaltres capacitat de fer això. Per tant, jo diria que aquest tema és important, és continuar-nos agafant a la B de biblioteques, perquè això és el nostre punt fort, però saber créixer cap a un món de les TIC, en el qual jo dic que les TIC, la I de les TIC, no és informàtica, sinó és informació. Llavors, aquest seria el nostre futur. En quin grau això nosaltres ho farem o no dintre d'aquest nou consorci, està per veure, perquè això és un procés de transformació gran. En aquest procés, en el passat i en el futur, quines són les funcions del FEBUC? El Consorci té unes funcions diferents que vosaltres. Vosaltres teniu la sort, el privilegi i la mala pata que hi ha coses que no podeu deixar-les de fer. O sigui, vosaltres teniu una botiga, en aquesta botiga hi ha uns clients, aquests clients tenen unes necessitats i els hi heu de servir. El FEBUC només fa allò que... O sigui, el FEBUC és un gremi de botigues que fa allò que moltes botigues decideixen que fan conjuntament perquè hi guanyen. O sigui, el FEBUC té la sort i la desgràcia de no poder fer el que vol. Vosaltres no podeu deixar de fer coses que la universitat us demana, i el FEBUC té la desgràcia, potser li agradaria fer coses que no pot fer perquè no li toquen. El FEBUC i qualsevol consorci fa moltes menys coses que vosaltres, o sigui, no en fa més ni fa les més importants. Les més importants són aquestes que feu vosaltres de front-end i tal. Però en fa només unes quantes, que són els totxos aquests que hem vist. Quines? Bé, doncs senzillament, totes aquelles que facin alguna d'aquestes tres coses, i si pot ser totes tres, millor. Una, que ens doni un servei que no haguéssim tingut, cas claríssim, un catàleg col·lectiu. Clar, com pots tu millorar la informació bibliogràfica? Com pots explicar a un investigador... Vull dir, potser que vosaltres, que l'Aurora Bertran, els seus papers estiguin a Girona, la universitat potser és normal, perquè són gironins, però és clar que el Vicenç Vives, un nascut a Girona, on va néixer el Vicenç Vives? Girona, Girona. Va, que un gironí, però que en tot cas tothom identifica amb la Universitat de Barcelona, acabi tenint la seva col·lecció personal a la Universitat de Girona, no té per què saber-ho, el món mundial. Que mossèn Cinto Verdaguer fes una mala herència i deixés els seus fons amb tres marmesors que a més van malmetre i dispersar la seva biblioteca, cosa que ha fet que alguna cosa de Verdaguer tingueu vosaltres, això no, els usuaris no en tenen cap culpa. Quan un company meu està encantat del catàleg col·lectiu, perquè li estalvia, en aquest cas, doncs, la localització de les obres disperses de Verdaguer, que no tindria per què suposar, doncs, que estava en la Universitat de Girona. Clar, com a instrument col·lectiu, clar, això, la Universitat de Girona, tota sola, difícilment podia fer-ho. La Universitat de Barcelona, la més gran, difícilment podia fer-ho. O sigui, aquest és un cas clar. Quines coses podem fer conjuntament que ens serveixin? Però no serveixen, a vegades diem, és que això és un projecte de país. Bé, escolta, de país o no de país, però aquest meu amic és la Universitat de Vic i va fer una tesi amb una peça de Verdaguer. El país és una persona. O sigui, el país sou vosaltres, els vostres fills, ara si en teniu a la universitat, o germans o parents. O sigui, fer-los la vida més fàcil, sí que és un instrument de país, però és un instrument de servei de la vostra biblioteca, que el que està fent és poder donar serveis de més qualitat perquè s'han fet col·lectivament. Segona cosa, l'estalvi, sempre això és un tema relatiu. Avui comprem més revistes digitals, o sigui, el preu de revista digital per unitat és més barat perquè ho fem conjuntament. Si estem gastant més o menys, jo ja també ja ho podem discutir-ho, si els severs són dolents, segur, i em penso que paguen les armes allò en els israelites perquè matin palestins, segur. Però que avui tenim més revistes per un cost molt menor, això també és veritat, i vosaltres a la Universitat de Girona segur que ho aprecieu, perquè sabeu perfectament que heu fet un salt i amb això no cal la pena que es digui, perquè és una realitat coneguda. Jo he estat en una universitat gran de director de biblioteques, la Politécnica, era una universitat miserable, des d'un punt de, o sigui, els millors enginyers de Catalunya, els millors matemàtics, els millors el que vulguis, però miraves les col·leccions i eren miserables. Clar, jo a mi em costa de creure, jo ara tinc per sort un fill a la universitat, i a mi em costa de creure, no?, que puguis fer un bon psicòleg, un bon matemàtic, si no hi ha una bona immersió, i aquesta bona immersió, doncs les revistes també hi han de ser. Deixeu-me que us expliqui històries, però és que a la Politécnica, als anys 90, a l'Escola d'Enginyers Industrials de Terrassa, no hi havia cap llibre de la dècada dels 80. Enginyers, no filosofia, que dius tinc Aristòtil. No, no. O sigui, en una escola d'enginyeria tècnica, als anys 90, no hi havia cap llibre dels anys 80, tots eren dels anys 70, o sigui, estàvem a la punta. I, bueno, això ha sigut el nostre país, i, clar, i un país que no, això que us dic, no m'ho explicava el meu avi, que li explicava el seu avi, això ho hem vist nosaltres, encara estem aquí. Bueno, i la tercera és poder generar aquestes sinergies que es diuen, que jo penso que a Catalunya s'han generat. Jo quan tinc ocasió de sentir a vosaltres o companys vostres de Lleida o de l'Autònoma en fòrums parlant d'Open Access, etc. Estàs orgullós perquè els uns pels altres jo diria que hem fet que el nostre nivell sigui alt. En aquest context, i per donar-li la paraula a en Ramon i callar jo que tinc molta xerrera, què ens hem plantejat? Home, doncs les vam veure venir, jo penso. Ens va semblar l'any 2011 que les coses anaven, que canviarien molt. Hi havia una crisi econòmica des de feia temps, ens va semblar que això ens afectaria. Hi havia una crisi institucional que també va semblar que afectaria, penseu que ara parlem del CSUC, però s'havia parlat de la Universitat de Catalunya, després de la Universitat de Catalunya s'havia parlat, es va fer una llei de... no va sortir en l'últim tripartit, però hi havia una llei de la Universitat de Catalunya que canviava la governança de les universitats i per decret instituïa mesures de cooperació. Si dius, per aquí passarà alguna cosa. En l'estranger passaven coses, deixeu-me dir que avui, per exemple, hi ha canvis importants a nivell francès de com una agència que només feia el catàleg col·lectiu avui està fent contractacions. A Itàlia tres consorcis de supercomputació s'han funcionat amb un. A Portugal, dues fundacions, tipus la FECIT i la no sé, com si diguessis, que... Ostres, ara dic, em surt l'ENOR, qui són els que fan acreditació aquí a Espanya? L'ANECA, com si l'ANECA i l'ANAE, aquella altra tal, es fusionessin, coses d'aquestes. Què més? Bueno, en general hi ha aquests processos. Bueno, i hi havia un altre element, i aquest no era conjuntural, us he parlat d'un element polític, les coses canviaran a dins de les universitats, un element econòmic, tenim menys diners, però llavors hi havia un element tecnològic. Una de les coses que hem fet des de l'oficina del CBUC ha sigut discutir molt tecnològicament en quins moments ens semblava que hi havia canvis. Això és el que llavors va conduir al canvi que vam fer en el concurs l'any 2005. Llavors, esclar, part de la nostra feina és fer una mica d'antena i mirar, i ens semblava, dius, escolta, aquí s'està coent alguna cosa. Sempre pots dir que jo ja ho veia venir, esclar, no? Ja ho deia jo, ja ho deia el Lancaster, que hi hauria una paperless society. Ja ho va dir que passaria l'any 80, i estem l'any 2000... També, també. Clar, el problema no és tant encertar la direcció, sinó el tema és encertar el moment. Llavors, clar, aquí ens va semblar que això era un moment. Llavors diem, escolta, hi ha tres moments d'incertesa. Això, fixeu-vos ara, perdoneu que jo a vegades dialogui amb la Maria Antònia, que la veig més que vosaltres, però clar, això, quan vam acabar el concurs i vam fer les instal·lacions, tu recordes, vam dir, escolti, ara tenim tot això, és com si ens miréssim una casa, i diu, bueno, tenim la nevera, tenim la rentadora, però i què ens falta? Doncs ens falta l'assecadora i ens falta, etc. vam dir, escolta, què podríem tenir? Podríem tenir un sistema de preservació de documents digitals, podríem tenir un sistema de préstec bibliotecari consorciat, podríem tenir un descobridor. I en aquell moment, i analitzat, i potser ja tindrem ocasió de veure per què, els productes, fixeu-vos, un preservador, una màquina de preservació d'objectes digitals no existeix. O sigui, si en aquell moment haguéssim apostat per això, ens haguéssim equivocat. Ara, en aquell moment, semblava evident. Dèiem que ens faltava una ERM. Alguns de vosaltres aquí deveu estar a reunions que diuen que si no tenim una ERM no farem res. Que fa molt temps que no tenim una ERM i funciona. Un Electronic Resource Management System, el verde. Hi havia una època que tothom demanava el verde. Bueno, vam decidir, i jo penso que potser encertadament, invertir recursos en el préstec consorciat, però ens toca ara en aquests moments vull dir, fer una anàlisi tecnològica del nostre futur. Llavors, en aquest context diem, escolta, què hauríem de fer? Doncs també, com que el context d'incertesa tecnològica, econòmica i política serà llarg, marquem-nos uns objectius a mitjana vista. Llavors en tenim tres, perdoneu, quatre. Primer, estem redefinint la Biblioteca Digital de Catalunya. Tant si ho hem fet bé com si no, que ho hem fet bé, hi ha menys diners dels que hi havia abans. Per tant, el que estem mirant és que tots plegats això ens costi menys. O bé senzillament perquè els editors els diem cobrin menys, o bé perquè ens estem alliberant de costos. Això és el tema 1. Evidentment és més llarg. Dos, vam estar dient molt de temps que faríem el portal de la recerca de Catalunya, cosa que ara en el marc del nou CSUC sembla que té més empenta. Això serà important, jo penso, perquè és això que us comentava. Estem sortint, o sigui, el bibliotecari que és la persona que treballa a la biblioteca física, en aquests casos comença a ser la persona que, perquè gestiona informació, sortirà fora per introduir-se en un circuit de recerca. És una mica fer l'engròs el que esteu fent amb els temes d'administració. Si comencem a enfocar aquí i tal. Tercera cosa que haurem de fer, adaptar-nos a aquest marc normatiu nou que vol difusionar-nos amb el CESCA. D'aquí un any, quan em convideu, si és veritat, el logo, ensenya'm la carpeta, simbòlicament. Vam acabar les carpetes del CBUC i no n'hem fet de noves. I no és la crisi, això, és que dius, ara què em faré no? Per aquest any? Les carpetes del CBUC. L'any que ve portaré aquí una carpeta, serà diferent. I què hem de fer? I això és el que ens porta aquí, que explicarà en Ramon. El que volem és pensar com accedir des d'un sol punt a tota la informació que en aquest moment a l'ou ferrat que comentava. Què hem fet amb aquests anys? Amb aquests anys hem fet aquest constructe tan especial. Vam començar aquí baix fent catàlegs individuals i ràpidament vam fer un catàleg col·lectiu. No tothom ho té. I també si recordeu aquests anys també podem dir els catàlegs si serveixen o no serveixen. Escolta, la gent va tenir catàlegs col·lectius perquè tenen una certa utilitat. Vam fer-ho. I aquest catàleg col·lectiu vam fer-li un canvi. No m'acosto allà perquè llavors xiula, però m'hi hauria de costar. És igual, és broma. Aviam. Això. És igual, és per fer broma. Però, aviam, aquest canvi, o sigui, quan a vegades a nivell... No, deixo, és igual. Ah, perdona. Clar, quan nosaltres estem parlant, o sigui, la modernització del nostre país, les universitats de Catalunya, passarà perquè fem alguna cosa d'aquestes. Fixeu-vos. Ordinadors diferents, en el nostre cas no amb sistemes informàtics diferents, que els consolidem amb un sol sistema i un catàleg col·lectiu. Finalment que ho tenim amb un sol servidor. Aquest és un tema important perquè el que voldríem anar és una mica més enllà d'aquí. Segon pas, hem fet repositoris vosaltres, la Politècnica, de tesis, etc. Els tenim tots allà. I en tercer cas, el que està més a la vostra dreta, hem contractat primer de tot Aranzadi i Acadèmic Press i avui Elsevier i Springer i això. I tot això ho tenim connectat i accessible en alguns, que en Ramon us explicarà més detall, amb algunes coses que ens ajuden. Però no tenim, què no tenim? Ens falten dues coses. Una, l'evident. O sigui, no tenim una sola casella des de la qual un universitari de Girona accedeixi i tot allò que li surti de resultat sigui la totalitat, diguem-ne, el que té Girona. U, però també que tot allò que accedeixi pugui accedir-hi ell perquè hi té drets. I això és el que hauríem de voler tenir, el que en diem la casella única. Què no tenim? Dos, no tenim uns processos fets per aprofitar les capacitats que té aquest sistema d'estalviar-nos feina duplicada. Què volem fer en aquest període que tenim amb això que en diem el sistema compartit? Volem fer dues coses. Volem, com a meta final, arribar, ja veurem com, però tenim una casella a la qual tu faràs una cerca, t'identificaràs, en el sentit de que, bueno, faràs una cerca i trobaràs informació. Llavors diràs, només la de la Universitat de Girona, només la de revistes, només la de tal. I això serà una casella única, que conduirà la informació contractada. La gent que vagi allà doncs, tindrà accés al que tindrà i anirà als repositoris, etc. I dos, i això és important, encara que és una feina més soterrània, és la que ara hem començat a fer, és, estem examinant quins processos avui estàs fent tu que és repetit amb el que està fent la Universitat Autònoma. I que aquesta repetició no ens aporta res a ningú. Quantes vegades quan un canvi, quan una editorial o una distribuïdora canvia el telèfon, estem apuntant el telèfon nou de la distribuïdora, per no posar-ho en coses complicades. Perquè avui no estem acceptant els alfabètics de matèries en anglès de la Universitat Oberta que està posant. O perquè no estem acceptant el que fa la Pompeu, que és que quan hi ha més de tres autors, els cinquè autors de la Pompeu li posa, quin mal ens fa. O sigui, estem, la Pompeu cataloga, quan hi ha més de tres autors, el primer punt, punt, punt i tal, en el catàleg col·lectiu, baixa en el seu catàleg local i allà hi afegeix el cinquè autor de la Universitat Pompeu Fabra. O sigui, aquests processos, quant temps ens costen? Podríem suportar-nos mútuament si la Universitat de Girona acceptés el cinquè autor de la Pompeu? Podríem acceptar-nos, no?, si féssim un esforç més gran per unificar coses? Fins a quin punt aquesta unificació no ens complicarà la vida? Fins a quin punt ens respectarà l'autonomia? Aquests seran els interrogants que ens quedaran pels propers anys. I aquí ho deixo jo i en Ramon us donarà explicacions més en detall d'aquest camí.
Vull dir dues o tres coses perquè no ha dit en Lluís, i és dir, a veure, tots ho sabem, i jo crec que s'ha de dir aquí, i ha de quedar gravat, Joan i Ramon, que sense el CBUC no tindríem biblioteca digital o tindríem una cosa molt minsa, que potser ha valgut diners i ha valgut molts esforços, però no ho tindríem. I sense el CBUC no tindríem català col·lectiu. Per tant, jo hi ha moltes altres coses que m'he apuntat per aquí, però aquí és una llista molt llarga. Llavors, vull que quedi constància que això ja ho tornarem a dir cada vegada que calgui, perquè si ara es fusiona el CBUC amb un altre organisme, tot el que s'ha fet ha de quedar clar i els beneficis per a les universitats que en aquell moment entràvem doncs, van ser molt grans. Gràcies també als col·legues que tenien universitats consolidades. Jo una floreta que et volia tirar.
Molt bé. Em sentiu? No. Sí? Se sent bé? Bueno, el que passa és que hauré de parlar una mica més enrere, no sé si xiularà o no. Sí, perquè jo no parlo tant com el Lluís, per allà necessito estar recolzat de les transparències. No, però així està bé. Passa, llavors no sé si vosaltres veieu gaire això. Per tant, us demanaria també que llavors vosaltres podeu col·laborar una mica, parlar una mica, preguntar, el que no us sembli bé, dius que això no ho entenc, no em sembla bé, no m'ho crec, el que vulgueu, tot això nosaltres penseu que ens aporta. Aquesta xerrada nosaltres l'hem fet a totes les universitats del Consorci, de fet aquesta és l'última, fa gairebé un any que ho estem fent, i això serveix perquè nosaltres anem explicant aquest model que tenim de nou sistema a les universitats, a tothom que hi haurà de treballar, però també ens enriqueix a nosaltres per saber les coses que des d'un punt de vista central a nosaltres se'ns en perden moltes. Penseu que nosaltres estem bastant lluny de l'usuari, i a vegades comparo amb la catalogació, potser ens sabeu una mica més perquè tenim el catàleg col·lectiu, però amb el préstec, per exemple, és que estem molt lluny nosaltres de la realitat del que passa al taulell, i vosaltres esteu molt més a prop i amb això ens podeu enriquir. Molt bé, el que us vinc a explicar avui és aquest nou sistema que tenim plantejat en un període de 3 anys, que l'hem titulat Nova forma d'accés a la informació, perquè d'aquesta manera ho engloba una mica tot. I ara passa que us estic tapant les transparències, potser. I us explicaré primer aquest objectiu, l'objectiu principal, una mica desenvolupat, què hem fet fins ara amb aquest any que portem i què volem fer amb els propers, diguem, 2 anys que ens queden. Llavors, la primera part és la formal. L'objectiu que es va aprovar al Consell de Govern de l'any passat era aquest, la frase aquesta, no cal que ho llegiu perquè des del fons potser tampoc podeu, però és el d'accedir a un sol punt a la totalitat de recursos documentals de la biblioteca. Allò que sempre diem que l'usuari tingui una casa on allà busca, allò tipus Google, no? Que l'usuari busqui, l'usuari no vol saber si això ha d'estar en un dipòsit, si ha d'estar al catàleg, si ha d'estar allà. Que l'usuari busqui i això li surti tot. Això no ho diem ara, fa anys que ho diem, això ho diu tothom, i ho diu tothom al món, i no ho té ningú, no ho té cap biblioteca. Alguns diuen que ho tenen i tal, quan mires no ho tenen, en realitat. Això és el que voldríem, això les eines tecnològiques ens hi han d'ajudar, però ara per ara és difícil. S'hi van apropant les eines, però el Metàl·lib ens havia de donar això i ens ha donat una part, però no tot, perquè hi ha recursos que no es deixen buscar, hi ha recursos que no són interoperables amb els altres, fins que no ho siguin, no podem construir una eina que ho busqui tot. També s'han de deixar les fonts d'informació buscar-se d'una manera, diguem, centralitzada. Aquest és l'objectiu principal, que és el de tenir aquesta sola casella que ho busqui tot, però nosaltres, per fer això, necessitem alguns subobjectius i alguns altres subobjectius els volem fer. No és que fossin necessaris, sinó que els volem fer. I n'hi ha tres, que són els que desglossem durant, diguem, tota la xerrada. Un és el de tenir una sola base de dades, és a dir, ara pel que fa als catàlegs, ara pels que fa als catàlegs els vam ajuntar, diguem, amb un sol servidor, després en parlarem, Tots tenim el Millennium, compartim el catàleg col·lectiu, però realment encara tenim no només els 10 catàlegs de les universitats, més biblioteca a Catalunya, sinó 10 bases de dades. O sigui, el registre bibliogràfic, per entendre'ns, d'un llibre que el tenim tots, està, i és 10 vegades. L'objectiu final que tenim amb això és que això sigui una sola base de dades, que no vol dir un catàleg, després ho explicarem més concretament, perquè per nosaltres un catàleg és el que veu l'usuari, per dir així. L'usuari ha de veure el catàleg de la Universitat de Girona, això ho tenim claríssim, però no té per què ser internament, no té per què haver-hi 10 còpies de registres. El segon punt és disposar d'aquesta eina que ens permeti buscar els diferents recursos, especialment pel que fa a la biblioteca digital, els recursos electrònics, també els dipòsits. Com explicava Lluís abans, algun recurs pot estar una tesi, pot estar el TEDx, pot estar el catàleg, pot estar un article en una revista del Sebiro aquí, l'usuari no té per què saber-ho, i no és que no ho sàpigui, és que no ho buscarà tot arreu, per tant no ho trobarà moltes vegades. Haurem de tenir eines, tipus el que fa Google, que és el que fem servir tothom, que ens ho busquin a tot arreu, ja, que m'aparegui d'una manera o una altra. I a més, amb aquest entorn de retallada de recursos, la crisi per l'entorn, diguem, internacional, se'ns demana ser més eficients en tot. Una manera de ser més eficients és tindre un entorn informàtic més eficient. Ja el tenim molt més del que teníem fa uns anys, però encara podem anar molt més. Aquí hi ha temes de portar la informàtica als núvols, al núvol, i això que us explicaré. Llavors, abans d'entrar a detallar els objectius, quina és la motivació d'aquests objectius? Nosaltres diem que n'hi ha dos principals, hi ha una part tecnològica i una part econòmica, que no ens hem d'enganyar, que aquí hi és. Deixem de començar per la part potser fàcil, que és l'econòmica. Diem, hi ha una crisi econòmica. I això és veritat que hi ha una crisi econòmica, però la crisi econòmica no és només a Espanya, no és només a Catalunya o a Sud-Europa. És una mica el món, o el món, diguem, occidental. A nosaltres ens estan retallant molt els pressupostos, diguem, de la biblioteca o de la universitat, però és que a França també, però és que a Alemanya també, i és que als Estats Units també. A nosaltres molt més, estem d'acord, això. Però quan parles amb els altres, quan parles amb els francesos, què estan fent? Estan juntant molts catàlegs amunt, per què? Perquè els hi baixen els seus pressupostos. O si no, sense baixar-los, no és que els hi baixin el personal, potser o el pressupost, sinó que els hi demanen fer moltes més coses amb el mateix pressupost, en tot cas. Penseu que els recursos que dediquem abans a automatitzar el catàleg ara serien impensables. Jo quan em vaig entrar, vaig treballar a la Universitat de Lleida, fa l'any 92, em sembla, just en el moment d'automatització d'aquella universitat, com es va posar el BTLS. Vam arribar jo i la màquina i l'HP3000 alhora, els dos. En aquell moment, com que jo estava posat, el BTLS més la màquina de la Universitat de Lleida, una universitat petita, va costar igual que el que va costar el Millennium el 2005 per totes les universitats. O sigui que els costos, no és que el bilet ni fos molt barat, ni el de Lleida fos molt car, no, és que els costos d'això van baixar. I els costos que es va gastar la Universitat de Girona o les altres amb reconversió avui en dia serien impensables, no ens podem gastar això per automatitzar els llibres. Per tant, hem de ser més eficients, hem de buscar un entorn molt més flexible, més eficient, que ens permeti fer més coses amb els mateixos o menys diners. I pel que fa al canvi tecnològic, hi ha un canvi tecnològic evident des de sempre, tampoc podem dir que en els últims 20 anys cada any hi ha hagut novetats, però sí que és cert que en els darrers anys hi ha tot el tema del núvol, de treure les aplicacions, portar-les a un altre entorn. Aquests canvis tecnològics, o aquest canvi tecnològic en concret, no és només de biblioteques, és a tot arreu, afecta a tothom, però també afecta a les biblioteques. És real, no és a vegades se'n parla, no sé, un exemple de coses, diguem, poc reals, la web semàntica que es parlava fa uns anys, la web semàntica, bueno, on està la web semàntica? Ara es parla de Linked Open Data, que el propi autor diu que és la web semàntica ben feta. Això és una cosa ja més palpable i més real. Però bueno, hi ha coses reals amb aquests canvis. I per què hi ha coses reals? Perquè les empreses del sector, les empreses que fan software per això, estan fent noves aplicacions que es basen en això. Per tant, alguna cosa de real hi és. També és veritat que tot això, aquestes novetats, el núvol, el web semàntic, o el Linked Open Data, o el que vulguem, no és immediat. No és que ara comprem un producte i ja està fet i això ja funciona. No. Això estem en un procés, que d'aquí 3 anys tot serà molt diferent, els catàlegs seran diferents, però és un procés, no és d'avui per demà. Això és així. I aquí, com que això va ser una explicació que vam fer en un Consell de Govern, així, ho vam explicar en una comissió tècnica, això vol dir que ho vam explicar als directors, imagineu, el 2011 ja explicaven coses d'aquestes als directors. Llavors, amb aquest canvi tecnològic, quines són les característiques principals d'aquests nous sistemes d'automatització? Ara ja centrant-nos més amb els catàlegs. No? Primer és que prometen gestionar tota la biblioteca. Què està passant ara, diguem, a les biblioteques? Els recursos, els diners, se'n van a una biblioteca universitària més a la part electrònica, amb els recursos electrònics, que amb els recursos en paper. No és jo que a Girona també és així, a tota Rosa, amb una biblioteca pública no tant, però les biblioteques universitàries. En aquests moments s'estan gastant molts més diners amb adquisició de recursos electrònics que amb adquisició de recursos en paper. Però tenim un sistema de gestió, en aquest moment el Millennium, que gestiona sobretot el paper i no gens o molt poc l'electrònic. No té gaire sentit això. Si nosaltres tenim una fàbrica que fabrica 2 coses, mitjons i sabates, i a sobre ens gastem molt més amb els mitjons, però el nostre sistema informàtic gestiona les sabates. No té molt sentit, ho hauríem de balancejar una mica. Tampoc és fàcil, perquè i la nostra situació no és diferent de d'arreu del món. Aquests nous sistemes admeten molts formats alhora. Això és important. És a dir, fins ara amb els catàlegs teníem el marc. No? I ha estat molt bé, ha funcionat molt bé, i hi ha gent que ho discuteix, jo no ho discuteixo gaire, perquè ha funcionat bé. Alguns diuen que el marc anirà desapareixent o desapareixent, ben bé no ho sap ningú. Però el que sí que és una evidència, els nous sistemes ho han de suportar, és que els noves fonts d'informació, els repositoris locals, els repositoris institucionals, en diem, no suporten el format marc, no estan fets en format marc. Per què? Segurament per això que comentem abans. Haguéssim fet el DUGI, el TDX o el no sé què, amb format marc, catalogant amb les regles del catàleg, no haguéssim pogut, no tenim els recursos per fer-ho. No és que no es pugui fer, sí, fantàstic, cataloga marc i posa els autors amb anys de naixement i mort i títols uniformes i tot el que vulgui. Sí, no podem, senzillament. En alguns casos això no es cataloga ni des de la biblioteca. Per exemple, el TDX, en algun cas, es fan validacions des de la biblioteca, però l'entrada principal a vegades no és des de la biblioteca. Per tant, no podem exigir amb aquests repositoris el nivell que estem exigint al catàleg. És una realitat, ens agrada o no ens agrada. Si volem que aquests nous sistemes gestionin tota la biblioteca, li hem de permetre gestionar els fons que estan en aquests repositoris, que no estan en marc. Després hi ha qui converteix això en marc. Si un registre no té qualitat o no té els camps d'un registre marc, que és un registre molt ric, per molt que fem conversions automàtiques, mai tindrà la riquesa d'aquest format marc. Per tant, aquests sistemes de gestió els haurem de gestionar tots alhora. I tots alhora vol dir que també la visualització per part de l'usuari serà diferent. Haurem de rebaixar la cerca, els criteris de cerca que fa l'usuari. Haurem de rebaixar el nivell de catalogació que abans demanàvem que fos molt alt. Bueno, sí, és que si pot ser molt alt el catàleg i és molt baix amb els altres repositoris, ho hem de balancejar una mica. No podem tenir, diguem, aquestes exigències. Aquests nous sistemes d'automatització, en principi, estan al núvol, després parlarem més d'això, que ara és una mica la paraula de moda, i els últims 2 punts són una mica semblants, estan pensats per una alta cooperació o reutilització. Això què vol dir? Que aquests sistemes no estan pensats només perquè l'usuari entri i busqui per títol, per autor, per ISBN o per matèria, sinó que estan pensats perquè estiguin oberts a fora, de manera que hi hagi aplicacions tipus Google, però altres aplicacions tipus Library, altres aplicacions que potser ni coneixem, que siguin capaces de buscar el nostre catàleg, d'agafar informació, que almenys li serveixen per alguna cosa que jo ni m'imaginava i la facin servir. I un exemple tonto, diguem, però fàcil, que poso a vegades és: avui en dia la tecnologia ens ho permetria, no? Jo estic amb el meu mòbil, amb el meu smartphone aquí, un diumenge o un dissabte al matí, i dic: quina biblioteca hi ha a prop que estigui oberta? Vale? La informació d'això hi és a la web. No? Les biblioteques tenen el seu horari posat en algun lloc, algú podria buscar-ho i el meu smartphone sap on estic i podria buscar-ho. Però què passa? Que els nostres sistemes ara per ara són molt tancats, no es deixen preguntar això, ni tenen aquesta informació posada d'una manera estàndard. Per tant, per molt intel·ligent que sigui el meu smartphone, no sap com preguntar-ho, això. Però això seria una cosa que, diguem, que els catàlegs aquesta informació la tenen, però com que no se'ns ha acudit mai pensar que vingui una aplicació a preguntar-nos quin horari fa la biblioteca, doncs no hi ha la consulta horari de biblioteca o la consulta de dir ara està oberta la biblioteca i a quina distància està. Tota aquesta informació la tenim. Dintre els catàlegs tenim molta informació, que que pot ser útil, però que no, nosaltres ben bé no sabem per què, o nosaltres no som qui l'ha d'explotar. Per tant, els nostres catàlegs, com els de tot el món, no estan formulats, no estan dissenyats perquè es facin aquestes consultes. Aquests nous catàlegs, aquests nous sistemes d'informació, han de permetre que altres aplicacions entreguin totes les dades, destripin les dades i les facin servir per coses que ni sabem nosaltres. Per tant, hem d'estar disposats a que aquestes dades es facin servir. Per tant, cada vegada més, la propietat intel·lectual o l'ús d'aquests registres ha de ser més obert. Si això volem que es faci, volem que reutilitzi aquesta informació, també ho hem de dir. Penso que abans, fa uns anys, els registres del catàleg, en alguns casos, estaven tancats. En alguns casos, quan es va crear el CUC, es pensava que si la descàrrega d'un registre del CUC havia de valdre no sé quantes pessetes en aquells moments. No? Ara no tindria sentit, saps? Però en aquells moments pensava que sí. Molt bé. Una mica per pràctica, les empreses del sector s'estan movent en aquesta direcció. Hi ha productes que comencen a fer això, no ho fan tot, no ho fan tot el que explico jo, però sí que van en aquesta direcció. I n'hi ha algunes, per exemple, OCLC, el seu sistema del UMS, que en diuen ells, basat bastant en WorldCat, Exlibris té el sistema Alma, Innovative el Sierra, Serial Solutions està creant aquesta que es diu Intota, n'hi ha una altra ara de programari lliure que encara ha de sortir. És a dir, les empreses del sector estan fent coses que tenen un nom i que hi ha universitats que l'estan implementant. No estan acabades, cap d'aquestes està totalment acabada. Però sí que estan signats molts contractes i algunes s'estan posant en marxa. Per exemple, la Universitat de Tilburg, a Holanda, que ens va vindre a veure fa un mes. Així.
Aquesta setmana, no?
Que es van posar en marxa la setmana passada, divendres, potser.
Aquesta setmana.
S'ha posat en marxa el WMS aquest a la Universitat de Tilburg, una universitat relativament petita però bastant puntera. Per tant, estan en funcionament. Estan en funcionament no vol dir que siguin funcionals al 100%, sinó que són sistemes que estan evolucionant. Un canvi que veurem segurament en el panorama internacional d'aquestes empreses és que aquests sistemes són d'una nova generació, són molt costosos de dissenyar i de fer, per tant, les empreses petites aquí no podran assumir això. No tindran la capacitat. Per tant, veurem segurament, igual que, no sé si és positiu o no és positiu, però és un fet, igual que amb el sector energètic i els bancs i així, veurem fusions. Per tant, si fa 20 anys hi havia potser 20 empreses internacionals que es dediquen a l'automatització de biblioteques, una mica a gran escala, d'aquí 10 anys potser n'hi haurà 4. No ho sabem. No podem fer res, no és el nostre problema, en tot cas, és el que ens trobarem. Molt bé. Doncs ara ja entrem en aquests subobjectius, vam fer aquí aquest dibuix. Aquí ha d'anar aquest sistema compartit, el sistema únic cap on hem d'anar. Hi ha els tres subobjectius, de tenir una sola base de dades, de tenir aquesta eina de descoberta que ens ho busqui tot i tenir aquesta arquitectura flexible. Jo no sé, comencem per la sola base de dades. No estem parlant de tenir un sol catàleg, tenim clar que cada institució, cada universitat, en el vostre cas, ha de tenir un sol catàleg, però un catàleg, la mínima expressió del catàleg seria que l'usuari ha de veure Universitat de Girona amb el seu logo i quan busqui l'han sortit els seus llibres. Si vol, la pot expandir en una cosa més gran, però això no té per què. L'han sortit els seus llibres i on està el llibre, està prestat o no està prestat. Això sí, però el catalogador no té per què estar fent el seu propi registre diferent del mateix registre que té l'Universitat de Barcelona, pel que fa al mateix llibre, això pot ser, la gestió aquesta pot ser única. Això ha d'agilitzar molt els processos de catalogació. Quan es va crear el catàleg col·lectiu, abans un llibre, si en teníem tres còpies, es catalogava tres vegades, després ja teníem els BTLS connectats de manera que bueno, podies anar a cada un i podies copiar el registre, després es va crear el catàleg col·lectiu de manera que ja te'l podies copiar directament, però encara ara la manera de catalogar que tenim és que no es cataloga una vegada, sinó que s'està catalogant, o estem calculant ara que sigui 1,4 vegades, 1,3, perquè encara hi ha moltes pràctiques locals, o es fan moltes variacions localment, que si matèries, que no sé què, depèn molt de la universitat, també us ho dic, en el vostre cas no ho sé, amb universitats més grans o més tradicionals encara es modifica molt la catalogació local i amb altres van més pel dret. No només la catalogació directa, sinó, per exemple, càrregues des de dipòsits. Nosaltres tenim el TDX, dipòsit de tesis doctorals. Abans les tesis doctorals es catalogaven al catàleg, molt bé. Es crea el TDX i es fa una catalogació més senzilla, en Dublin Core allà, al TDX, que en alguns casos es fa des de biblioteca, en alguns casos ho fan des d'altres departaments. Clar, tenim una duplicitat aquí, estem fent la feina dues vegades, a diferents nivells, però estem fent la feina dues vegades. Des d'ara, des del novembre, el que estem fent, d'acord amb totes les universitats, és mensualment, periòdicament, extraiem els registres amb Dublin Core del TDX, i els carreguem automàticament al catàleg col·lectiu i d'aquí separem el que és la part de cada universitat, enviem a cada universitat i cada universitat ho carrega, molt més eficient. Ja no estem catalogant el TDX, posaré per aquí, no estem catalogant el TDX a cada universitat. Ara, si mirem bé el procés encara i l'expliquem a algú del carrer, miri, tenim una tesi, que és una cosa amb electrònica o amb paper, la cataloguem al TDX, algú entra al TDX, el títol, l'autor, no sé, no sé quantos, d'això va un informàtic del Facebook, extreu mensualment tots aquests registres, els arregla, no sé què, això ho carreguem al CUC, que és la seva feina, s'arregla CUC, no sé què, una vegada arreglat es parteix a trossets, s'envia a les universitats, no? I a les universitats hi ha la feina de que algú ha de carregar el seu catàleg local, no? Per tornar-ho a ficar i potser enriquir una mica amb metadades, no sé què, dirà, hosti, esteu bojos, no? Hosti, però si la informació ja la teníeu al sistema, saps que esteu fent còpies del mateix, saps? A més, aquestes còpies després, periòdicament, haurem de mirar si continuen sent les mateixes, si no, si estan ben lligades, si no estan ben lligades, o si un element enriquit aquí, li han ficat una matèria, una paraula clau, aquesta paraula clau o es perdrà als altres, o haurem d'estar fent còpies, no té massa sentit. Això ho podem automatitzar molt més. Com comentàvem abans, aquest nou sistema, aquesta base de dades ha d'integrar les noves necessitats del contingut digital, de la biblioteca digital, aquí no hi ha dubte. Per fer això, què caldrà? Caldrà un programa diferent. El Millennium o un altre que tinguéssim ara no ho pot fer, això, no ho pot fer, ens cal un programa diferent. Caldrà uns servidors diferents, sobretot, per exemple, si això està al núvol, això no són els servidors que tenim, però caldrà una manera de treballar diferent. ¿Vale? És a dir, el que sí que caldrà, si anem a aquesta pràctica de catalogació única, és que hem de catalogar, diguem, tots igual o bastant igual, no podem tindre pràctiques, si volem anar amb un sol registre, perquè és molt més eficient, no puc dir... ara ho invento, la UOC hi posi matèries en anglès, em sembla molt bé. Una altra universitat, si es dediqui a treure les matèries en anglès, malament. Tenim un sistema eficient que després l'estem tornant ineficient. Per tant, algunes coses, les màximes, les hem de mirar de lligar. Per tant, haurem de canviar la manera de treballar també. Si podem fer això, tindrem una millora en la gestió i que comporta un estalvi econòmic. No hi ha dubte. Pel que fa a aquesta eina de descoberta, que és la pestanya del mig, ens ha de permetre accedir a tots els recursos de la biblioteca, d'aquest és d'un sol punt, és el somni, diguem, de tota la biblioteca, que es pugui accedir tot alhora, no és fàcil, si fos fàcil ho hauríem fet moltes altres biblioteques, no ho han fet. Sobretot ens ha d'augmentar molt els usos de la biblioteca digital, perquè quan busques una cosa al català, el catàleg potser no hi és, però potser hi ha un article, una revista, que hi ha molts milions d'articles que tenim contractats que parla d'allò, per tant, t'hauria de sortir. Augmentaria molt també la descoberta d'informació dels dipòsits locals que tenim. Nosaltres, jo soc bastant conscient dels dipòsits locals que tenim, que si tesis de recercats, de materials docents, l'usuari no tinc tan clar que en sigui conscient d'això. I si n'és conscient, no em dedicaré jo ara a anar amb aquest dipòsit a veure si hi ha alguna cosa, i ara amb aquell dipòsit a veure si hi ha una altra cosa, i el dipòsit, el d'UGI, a veure si hi ha alguna cosa, però si no, clar, potser tot el nostre dipòsit, potser vaig a buscar allà, no ho farà això l'usuari, anirà al Google, el buscarà, i si l'hi escriveixi no ho surt tan bé. Per tant, hem de tenir una eina que busqui el màxim millor, sobretot amb els que són els nostres recursos, que per això, diguem, els tenim. Aquí una mica la dificultat que tindrem és com presentem això. L'usuari no és fàcil tampoc. Ara que ho ajuntem tot, algú diu, bueno, però quan l'usuari està buscant un llibre, si li estem barrejant això, el CUC ara hi ha 3 milions de documents, més o menys, 3 i pico. Si barregem això amb tots els articles que tenim de la biblioteca digital, que poden ser, no sé, 100 milions d'articles, clar, és que no et sortirà cap llibre, perquè comparat 3 milions amb 100 milions, és que no et sortirà cap. Per tant, aquesta nova eina ha de tenir filtres, facetes, que no com ho veu, molt, molt potents. Això ens ho vam plantejar el seu dia amb la base de sumaris que teníem, que ara està a Dialnet, però nosaltres tenia 8 milions d'articles, no full text, només referenciats. En aquell moment vam dir, home, podria carregar-ho això al CUC, perquè així l'usuari troba més articles, està molt bé, però en aquell moment estem comparant 2 milions de llibres contra 8 milions d'articles, si els carreguem, és que ens carreguem el CUC, els catàlegs, és que no trobarem res a l'usuari. Per tant, és molt interessant integrar-ho tot, tipus fa Google, per entendre'ns, no? Però també que al mateix temps que l'usuari pugui separar molt, si està buscant imatges, està buscant webs, o està buscant blogs, o està buscant el Google Maps. S'ha de poder separar d'una manera molt fàcil, perquè si no, l'usuari estem creant un caos i aquesta eina no serviria. Pel que fa a aquesta eina descoberta, si podem fer-ho, tindrem un millor servei a l'usuari, i sobretot aquest estalvi amb temps d'accés. Les dues coses venen a ser la mateixa. I parlant de la tercera pota d'aquesta arquitectura informàtica flexible, aquí, n'haureu sentit, del núvol i tot això, el model informàtic que tenim avui en dia canviarà amb els propers anys, està canviant, fa anys que canvia, però jo penso que els centres de procés de dades, els CPDs que tenim, les sales de màquines que tenim, d'aquí 10 anys no les tindrem, és que no en quedarà res. Les aplicacions s'estan movent cap a fora, estan movent cap al núvol, per què? Perquè és molt més eficient tenir-les a fora. Això hi ha models paral·lels que s'apliquen moltes vegades, al començament de segle XX amb l'electrificació del món industrialitzat, abans cada fàbrica tenia el seu amb carbó o amb el riu, es feia la seva electricitat per funcionar, fins que van aparèixer unes companyies o algú que eren capaces de donar una xarxa elèctrica, una electricitat segura i fiable, les dues coses, perdona, barata i fiable, les dues coses, perquè si és barata però no és fiable, malament, eh? Això és el que passava amb el núvol fa uns anys, i sí, puc tindre a no sé on, a Pepecom tal, però això funcionarà o no funcionarà, no ho sé. Ara ja és fiable o comença a ser fiable i a més ha de ser més barat. Si ho puc tindre por ahí, però és molt més car, és que no ho ficarem amb els models actuals de restricció econòmica, segur que no. Però aquests models ja estan canviant, ja són molt, molt fiables i estan canviant. Haureu sentit sigles d'aquestes com el SaaS, IaaS, PaaS, això és el software as a service, infrastructure as a service, això senzillament que les aplicacions que jo abans tenia a casa meva ara se'n van a fora. Algunes són molt evidents, quan parlem del núvol, és el Gmail que tenim tots. El Gmail on està? On està el núvol? Què vol dir que està el núvol? No vol dir que l'aplicació, que abans jo tenia el meu correu electrònic aquí i ara aquest servidor no el tinc. No, això és només el hosting que es feia abans, que ja havíem iniciat a les universitats i les empreses. Abans teníem el servidor aquí i després vam dir, bueno, doncs el servidor que el tingui IBM, Telefònica o Nexica, en un altre lloc. No, això és bastant més. Una aplicació estigui al núvol vol dir que està en una xarxa de servidors, amb molts servidors que està funcionant tot al mateix temps. Per tant, les aplicacions han de ser noves. Quan nosaltres fem servir el Gmail, això està sobre la xarxa de Google. Google en aquests moments no se sap, diuen que ben bé ni ells ho saben, quants servidors tenen, en tenen molts. Fa 3 anys eren uns 400 milions de servidors repartits. Servidors petits, vale? I per què es basen en això? Perquè és com un cervell, una neurona, on si se'n mor una neurona, jo que en tinc més d'una, suposo, no passa res, perquè n'hi ha altres que ho fan servir el mateix. La xarxa Google és això, constantment s'estan espatllant servidors, de 400 milions de servidors, que són els mateixos que fem servir nosaltres, perquè a més són barats, se n'estan espatllant constantment, no passa res, perquè el meu propi clic, en lloc d'anar amb aquest servidor, anirà amb un altre, es reparteix dinàmicament, no passa res. Quan fem una cerca a Google, això no és que vagi contra un servidor, aquest servidor busqui a la web de tot el món, no podria, per això nosaltres no ho podem fer a casa. El que fa que aquesta cerca es dispersa entre molts, milers de servidors, els que siguin en aquell moment, i per això és capaç de contestar-me tan ràpid. Ells tenen milers de servidors, milions de servidors que nosaltres no podíem tenir, i cada servidor del nostre Gmail o del nostre catàleg es dedicarà un mil·lisegon a treballar per nosaltres, per això està molt dispers. Al tenir-ho tan dispers, tenen unes economies d'escala brutals, que nosaltres no podem tenir, una flexibilitat i disponibilitat brutal, perquè a més està distribuït pel món, per tant, si se'n va l'electricitat a Alaska, per entendre, en principi no passa res, perquè això està distribuït. Aquest és el veritable model del núvol. També és veritat que apareixen paraules d'aquestes hype, en diuen els anglesos, que estan de moda, però que a vegades són una mica buides, no? Ara estem amb la part més alta, potser, del núvol, que tothom en parla, però la realitat quina és? La realitat és una mica més baixa. Que és que no és fàcil posar les aplicacions al núvol, perquè una aplicació funcioni així, de manera que jo faci una cerca i això vagi a milers de servidors, s'ha de canviar. Ni el Millennium, ni el BTLS, ni els altres que tenim, no estan programades i s'han de fer de nou. Llavors, algunes aplicacions es poden fer i algunes altres s'han de fer de nou. És bastant més difícil. Com explicava el Lluís abans, anar al núvol ens tindrà una major disponibilitat, una disponibilitat que ara no podem tenir tant 24 hores perquè estem fent còpies de seguretat i perquè els servidors que en tenim dos, diguem, es poden espatllar, i hi ha un temps d'arreglar-lo, com a mi, no? Però tindrem aquesta més flexibilitat de la informàtica, el núvol en diuen informàtica elàstica, no? Que permet això, permet absorbir aquestes puntes de treball. Com explicava Lluís abans, el model d'informàtica que tenim ara, que ha sigut des de sempre, és que nosaltres estem dimensionant els servidors, els ordinadors, per la màxima càrrega que els hi volen demanar. El cas fàcil abans era el de matrícula a les universitats. Com que volem que la matrícula faci bé, representar una càrrega important als servidors i no volem cues, que això queda molt malament, surt als diaris, hem de ficar uns servidors així perquè quan es fa la matrícula, abans era el setembre o octubre, pugui absorbir 2.000 usuaris al dia que es matriculin. Però resulta que al febrer, bueno, ara ha canviat això per abans, al febrer no es matricula ningú, però tu has dimensionat els servidors així. Per tant, estan dimensionats així perquè la resta de l'any treballen així, però és que fins i tot penseu que a la nit, passada les còpies de seguretat i els 4 processos, a les 4 del matí no fan res, però tu estàs pagant un servidor així i està gastant una electricitat així. Avui en dia, un dels costos importants dels CPDs, dels centres de processos, és els costos elèctrics, que abans no ho eren, abans eren bastant irrisòries, és molt important. Els ordinadors, aquest ordinador està gastant ara el 100% d'electricitat, si me'n vaig a esmorzar està gastant el 100% d'electricitat i si estic fent Word o estic jugant està gastant el 100% d'electricitat, tant li fa. Amb els portàtils de cara ho intentem baixar una mica, els servidors normals sempre van a tope. Si aquest servidor gastés el 100%, però quan no fa feina per mi i fes feina per un altre, això és molt més eficient. Per tant, la informàtica al núvol és això. Es pot demanar, és una informàtica sota demanda, que jo quan la contracte no contractaré un servidor o tanta memòria, sinó contractaré tantes transaccions, jo vull que em pugui matricular 2.000 usuaris al dia durant una setmana, això val uns diners. la setmana que ve diria, no, no, aquesta setmana només en vull 10, menys diners. Una altra setmana en vull 100, perquè vull fer una, el substitut màster, que costarà més diners. Però en tot cas estàs pagant molt més pels recursos que tu no necessites, sinó per un recurs que està allà molt més parat. Aquesta és la informàtica al núvol, i aquests sistemes nostres han d'anar amb aquesta informàtica al núvol. Això no és fàcil. Caldrà resoldre temes tècnics, algun molt tonto, jo explico, per exemple, clar, el model canvia ara dels vostres catàlegs, dels repositoris d'això, nosaltres estem fent, a part de còpies diàries, una còpia mensual i s'envia a Lleida al dipòsit del GEPA, que suposo que coneixeu des del CEBU. I allà en tenim una còpia, no? Com a bastant remota, això ho diuen els americans, que si està a més de 100 quilòmetres és segur, no pot passar res, bueno, anem aquest exagerat, però està bé. Aquesta còpia de ciutat que nosaltres enviem al GEPA, quan això estigui al núvol, com la fas la còpia de ciutat? Què fas? L'has de fer o no l'has de fer com tu manegues? No? Hi haurà temes tècnics a resoldre, però hi haurà també temes legals a resoldre, que la informàtica estigui al núvol no és senzill. Aquest núvol és a nivell mundial. Les dades dels vostres usuaris que ara estan al Facebook i que tenim un acord, diguem, legal entre la Universitat de Girona i Facebook, de manera que nosaltres som els, com es diu, els que fem tractament de les dades, però vosaltres sou els responsables de les dades, això està lligat legalment, vosaltres sou els responsables de les dades, de que se'n facin aquelles dades, i nosaltres les tenim només per gestionar el Millennium i no les podem fer servir per a res més, a la que això som amb uns servidors que estan arreu del món, no saps per on, quina legalitat han de complir, això s'ha de treballar. I aquestes empreses grans, Google, Amazon, el que sigui, ja estan treballant i et prometen, per exemple, que els servidors estan dintre la Unió Europea, on el marc legal, com a mínim, és el nostre i és més tancat. Però això s'haurà de treballar, no són temes purament tècnics i s'haurà de com es fa. Si podem fer això, de tenir aquesta informàtica flexible, clar, millorem la flexibilitat, des de que tindrem sobretot un estalvi econòmic i aquest estalvi de disponibilitat, sobretot, que ara no tenim. Molt bé, anant amb aquest objectiu final, diem que tenim un estalvi econòmic, temps d'accés econòmic, millorarem la gestió, millorarem l'accés a les col·leccions, millorarem la flexibilitat. Aquí el que passa és que us estic tapant tota l'estona jo les transparències, però bueno. I al final arribaríem amb aquest, que en diem sistema integrat de gestió, accés i serveis. No? I em diu, bueno, i això què vol dir? És molt bonic, sistema integrat de gestió, accés i serveis, què és això, no? Nosaltres, el que ara ja en diem un sistema compartit, per nosaltres això ha de ser un sistema, un sol sistema per tots. Per entendre's una mica Gmail. De Gmail, tots aquí, estic convençut que tots, o tots menys dos, fem servir el Gmail, o a la feina o a casa, tant se fa. Però de Gmail n'hi ha un, hi ha un sol gmail.exe, i tots estem fent servir la mateixa regió, és el mateix. Però ni jo veig els teus correus, ni un altre veig els meus correus, i la imatge de fons que tenim és diferent. Que fem servir un mateix sistema no vol dir que hem de treballar de la mateixa manera. Amb alguns processos i amb uns altres processos no tant. El que és important és que hauríem de tendir això, a catalogar una sola vegada. La feina de catalogació és una de les feines importants, que se'ns emporten molts recursos, l'hem de fer el més eficient possible. El més eficient possible és que si tinc un llibre, es cataloga una vegada, no té sentit que un llibre estigui, des del punt de vista de l'usuari, la catalogació sigui molt diferent a la Universitat de Girona, a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Rovira i Virgili, el llibre és el llibre, i hi posem moltes dades, d'acord? Ha de poder buscar tots els recursos que tenim a la biblioteca, per això tenim un nou sistema. Són tan bons els recursos que tenim al catàleg com els que tenim als dipòsits, com els que estem contractant, millor o pitjor, tots són recursos que estem pagant, ens costen uns diners, i l'usuari ha de poder accedir-hi. I aquest sistema ha de poder créixer fàcilment i ha de ser interoperable amb altres sistemes. Interoperable amb sistemes de fora, com us explicava abans, d'altres serveis que no sabem d'empreses, o interoperable amb els sistemes de la pròpia universitat. Amb els sistemes d'autenticació de single sign-on, amb el sistema de gestió econòmica o amb sistemes de campus virtuals, per exemple. I hem de deixar de tenir el nostre sistema tancadet que permet buscar per autor, títol, ISBN i matèria. Hem de tenir un sistema molt més obert. Molt bé, com que no feu cap pregunta ni comentari, doncs seguim endavant.
Les preguntes al final, no?
Sí, sí. Si hi ha comentaris, sisplau, feu-los, eh? Abans comentàvem amb el Lluís també, després nosaltres al tren comparem les universitats. Aquí, a veure quants n'hi havia, aquí han fet preguntes, no han fet preguntes. No, i veus també que, bueno, hi ha moltes universitats, a vegades les més grans són diferents, les més històriques són diferents, també a vegades la gent pregunta menys, i a més, escèptics o no. Està bé.
De moment tothom ha preguntat més que vosaltres.
Sí, sí, però al final...
A disparar quan acabi, eh?
Molt bé. I ara us explicaré una mica què han fet fins ara, i què volem fer a partir d'ara. Fins ara hem fet fins amb aquesta línia de punts. perquè tot aquest procés, nosaltres diem, bueno, ara l'hem plantejat, ara diem que cada 3 anys anem a un sistema compartit, això sí, però de fet fa molts anys que estem avançant amb, amb aquestes línies, vale? I ara això és una mica de reflexió. Amb la línia dels catàlegs locals hem avançat, amb la línia de consultar diferents fonts d'informació alhora hem avançat i amb la línia dels serveis informàtics més eficients també. Ara faran una ampliació, les properes transparències, una ampliació d'això. I si ara no veu res, doncs ara veureu una ampliació d'aquestes 3 potes. No? Va, ara ampliarem aquella part. Pel que fa a l'anar a una sola base de dades, fa molts anys teníem els catàlegs locals, es va crear el CUC. Crear el CUC era avançar a ajuntar registres, no, a ser més eficients en la catalogació. Per tant, estem avançant en aquesta línia, però encara tenim els 10 catàlegs, diguem, més el CUC. Estem treballant des de fa ja segurament un parell d'anys amb enllaçar aquests registres d'una manera millor, el que en diem la 001 perquè es fa a través de l'etiqueta 001. Això el que hi ha és quan es va crear el CUC, pels temes tecnològics d'aquells moments, penseu que això ve de l'any 96, més o menys, no va ser possible, era molt difícil enllaçar els registres d'una manera totalment eficient i totalment unívoca. Per tant, en aquests moments tenim un llibre, un registre al catàleg col·lectiu i un registre al catàleg local, és el mateix perquè correspon al mateix llibre i quan obre una nova persona és evident que és el mateix, però la màquina no ho sap que és el mateix, perquè no està lligat. Això hem dit, bueno, hem de fer un procés de manera que estigui lligat, hem agafat l'etiqueta de 001, de manera que allà hi ha un identificador, que aquest identificador al catàleg de la Universitat de Girona és el mateix. Això amb els nous registres ja es fa automàticament, però teníem milions de registres anteriors que els havíem de lligar. Si no lliguem aquests registres, difícilment després podem ajuntar els catàlegs i anar amb un catàleg únic, perquè tindrem milions de registres separats, que nosaltres sabem que són els mateixos, però la màquina no ho sap. I a vegades no és evident. Li pot dir, home, comparem per títol, comparem per no sé què. Hi ha títols molt llargs que si coincideix totalment, home, a la màquina li poden dir, si coincideix tot aquest títol i tot aquest autor tan llarg és el mateix, moltes vegades no coincideixen, perquè el títol o el subtítol no s'han tret exactament de la mateixa manera o l'autor no és de la mateixa manera i la màquina no és capaç de decidir. I després hi ha el cas contrari, que el d'iniciació a la física ni així de llibres, el títol coincideix absolutament el mateix, però la màquina no pot dir que és el mateix llibre. Fins i tot el mateix autor, perquè poden ser reimpressions, edicions diferents i tal, que hem de veure com. Portem temps treballant amb totes les universitats, amb la Universitat de Girona també, amb enllaçar aquests registres. En aquests moments de la Universitat de Girona estem molt amunt, més del 95% de registres ja enllaçats. Després ens queden els registres, més del 99%. Queden 3.000 registres només. Ja quasi estem. És de les universitats més avançades, més del 99%. Lleida està en principi al 100%, sí, de les més avançades. Sí. Hi ha alguna altra universitat, com a curiositat, la Universitat de Vic, que fa servir un mil·lennium i està al catàleg, aquest està al 100% perquè ja va néixer al revés, com que es va incorporar molt més tard, aquest va néixer al revés, va dir, no agafo els meus registres que tinguin una qualitat més baixa, sinó identifico els meus registres del CUC i me'ls copio, amb el qual ja els tenim identificats al 100%. ¿Vale? Aquests 3.000 que queden segurament són difícils, a vegades són registres que en aquest procés hem vist que no existien, un costat o l'altre, o s'havien copiat, s'havia duplicat, o un multivolum, que aquí estava catalogat com a multivolum, allà no i tal, bueno, això ho hem d'arreglar d'alguna manera. Això ens fa veure també... Això ens ha anat bé per fer aquest lligam que després ens ha de permetre fer més coses i ens ha permès fer coses, però també molt bé per identificar tota aquesta problemàtica, tota aquesta casuística que hi havia darrere, que si no, bueno, no ets gaire conscient. No? Això ens ha permès fer el PUC, el préstec unificat consorciat. Això ho podem fer gràcies també amb aquesta etiqueta, amb aquesta unificació, si no és que seria impossible ajuntar els registres de manera que es vegin en una sola interfície. Per tant, ja fa temps que treballem amb aquesta línia d'anar com una sola base de dades. Tenia aquí l'explicació, me l'he saltat, però bueno, és bàsicament això. Alguna cosa que m'he deixat, per exemple, el PUC, per exemple, ja el tenim hostatjat, no està al núvol, però sí està hostatjat a fora, a Innovative, per exemple, uns servidors que ja no tenim nosaltres, és un pas, una direcció cap al núvol. És a dir, cada pas que hem fet és amb aquesta direcció d'aquest objectiu del sistema compartit que us comentava. Pel que fa a la pota del mig, aquesta tenia aquesta eina de descoberta. Què tenim aquí? Aquí el que volem és una eina que ens ho permeti buscar tots. El Metalib ho havia de ser, i ho ha sigut una part, ha sigut la part que ha pogut, tant aquí com arreu del món. Hi ha gent que està més descontent del Metalib i hi ha uns altres, ja a nivell internacional, no, que diuen no, hem estat contents perquè ha fet el que ha pogut. Ha buscat els recursos que es deixen buscar a través de Z3950, que era el protocol del moment, no hi havia res més. Vale? Llavors, el Sevier, igual, i l'editor que es deixa buscar per Z3950, el busca bé. L'editor Aranzadi, que no es deixa buscar per Z3950, no és culpa de Metalib, ni d'Exlibris, ni nostra, per dir-ho així. S'ha de pressionar amb aquests editors, que s'ha fet durant el temps i ha anat millorant, de manera que es pugui buscar. Ara, aquesta tecnologia, la que fa servir el Metalib, que era la Z cerca federada, que es deia, era necessàriament lenta. Aquest tipus de cerca és el que fa és que l'usuari busca una cosa i aquesta cerca es llança contra tants recursos com hi ha. I després els recopila i els torna. Això que fa? Que la cerca sigui tan lenta com el més lent dels recursos, en el cas que es faci ben fet, que és que es fa en paral·lel. Però si un recurs no funciona, ja la cerca no sap molt bé què contestar, o diu, bueno, aquests m'han contestat i aquell no. Si després d'aquesta cerca s'han de com a unificar els registres i això fer-ho al moment de resposta de l'usuari és difícil, perquè les fonts d'informació són molt difícils. Ara estan sortint altres eines de descoberta, que són les que estan basades, els que s'incorporen en aquests sistemes compartits. Nosaltres tenim centralitzat el Metalib, que el buscaré. Això fa servir una eina de cerca diferent. Això el que fa servir és, a través de protocols de harvestage, de recol·lecta, agafa totes les dades, gràcies a la informàtica al núvol, aquests són capaços d'agafar tots els articles del Sevier, tots els articles de Wiley, tots els articles del TDX, del Recercat i d'on sigui, i els indexen tots alhora. Però us tenen a casa seva, perquè la informàtica al núvol, que és elàstica i que és molt més potent, això no és un impediment. Per tant, ells tenen ara, amb el seu índex, indexat uns 400 milions d'articles tenien l'any passat, ara no sé quants deuen ser.
Que aquests... Vull aprofitar el teu micro,
sí.
Que aquesta setmana última ens hem dedicat a barallar-nos amb el nostre,
sí?
Que es dirà Cercador,
molt
Cercador
bé.
Plus.
Molt bé.
Però només ho sabem uns quants, per tant està molt bé que ho expliqui.
Primícia, primícia. Molt bé. Què fan aquestes eines? Tenen aquest megaíndex, que s'ha treballat molt, diguem, informàticament, amb tot el temps que vulguis, però llavors el temps de resposta d'aquest índex és immediat. Per què? Perquè està en un sol lloc, perquè està al núvol i perquè estàvem a casa dels senyors que tenen el Metalib Plus o el Volcat, el que sigui, està allà mateix. Per tant, contesta al moment i els resultats estan ben unificats i està molt bé. S'ha fet la cerca, diguem, a priori. Això abans ell pensava de fer amb els recursos que hi havia, ara es pot fer. Impediments. Aquests han de ser capaços d'indexar tots els recursos d'editors que els han de permetre indexar aquests recursos. O sigui, sobre els recursos de la competència, a vegades no voldran. Anem cap a sistemes d'aquests, on estarà tot indexat. El catàleg també estarà indexat prèviament, és el que fa Google. Quan nosaltres busquem una cosa a Google, Google no es dedica a anar pels webs del món a veure què li contesten. És que ho tenen indexat prèviament, per això és tan ràpid també. Aquests nous sistemes fan això. I finalment, la tercera pota, la d'arquitectura més flexible. Aquí, sobretot, sí que vam fer una aposta molt clara i una evolució molt clara amb això. Abans del Millennium, el BTLS, teníem els 10 servidors, cadascú tenia el seu servidor. Això, al moment d'adquirir el Millennium, vam decidir centralitzar-ho. Hi ha uns estalvis molt clars que estan quantificats d'economia d'escala i de manteniment d'aquests servidors. Això, en lloc d'estar en 10 servidors, està en un únic servidor. De fet, són dos o tres servidors, depèn com es mira, perquè un en aquell moment no podia. Són dos que estan balancejats, més un de backup, per si un cas. Però en tot cas està centralitzat, vosaltres no us preocupeu de les còpies de seguretat, ni dels canvis de versió, ni si té electricitat o no té electricitat, o s'han de canviar les bateries del SAI del servidor. Això està centralitzat i és molt més eficient. Que estigui centralitzat amb un sol servidor no vol dir que cadascú tingui el seu Millennium. Vosaltres teniu el vostre Millennium en aquest moment. Per tant, podríeu tindre una versió diferent de la Universitat Rovira i Virgili. Procurem que no sigui així, perquè pensem que és millor anar tots alhora, però podria ser. Per tant, hem centralitzat bastant la informàtica, hem tingut aquest estalvi important de costos per a una economia d'escala, hem fet una certa externalització, també internalitzada, que és que aquests servidors estan al CESCA, estan al CPD del CESCA, per tant, estaven a casa nostra relativament, ara estan més a casa perquè ara ens fusionem i tornem a ser els mateixos. Però vull dir, el pas que nosaltres farem de portar això al núvol o portar això a fora no serà tan gran com les universitats, per exemple, franceses, que encara tenen els seus sistemes locals, els seus ordinadors locals, i ara volen anar cap a un ordinador, i això ho veuen com una gran cosa. També és veritat que part dels estalvis que nosaltres projectem, alguns ja els hem fet fins ara. Molt bé. No sé com... deixeu-me explicar ja molt breument i després podem parlar, diguem, del que vulgueu. I tot això com ho farem? Nosaltres ens hem plantejat aquest espai a 3 anys, de fet ja vam començar l'any passat, vam dir, hem d'estudiar en profunditat les possibilitats tecnològiques, quins sistemes hi ha al món, què estan fent les altres universitats, què s'està fent a nivell internacional. Hem de proposar, fer una proposta tècnica de què volem fer nosaltres. Volem anar a un sistema compartit o no volem un sistema compartit? Amb aquest sistema compartit hi ha d'haver totes les universitats o hi ha una universitat o algú que pel que sigui dir jo no puc anar perquè els meus requeriments són diferents. Doncs ens ho hem de plantejar. O hi haurà tots els dipòsits o no hi haurà tots els dipòsits. O fem si dos potes per una no. Bueno, això ens ho hem de plantejar. I després hem d'escriure aquest pla de migració a l'entorn nou. És a dir, bueno, anem a un sistema compartit, molt maco, que ho busque tot, d'un sol registre, tal i allà, però com ens movem d'on estem ara cap a un sol registre? No és fàcil. I així, diguem, resumint molt, el que han fet ara és recollir experiències a nivell internacional. Hem fet aquestes presentacions a diferents universitats, avui és, diguem, l'última universitat que ens quedava. Sobretot hem estat fent uns seminaris, han vingut gent de fora a explicar-nos què fan amb altres universitats, han vingut, el Marshall Bidding és un consultor internacional que ens explica una mica quin és el panorama a tot arreu, han vingut de l'Aves els francesos que estan fent un procés molt similar al nostre, han vingut holandesos de la Universitat del Tilburg que ens expliquen que tenen els mateixos problemes que nosaltres, les mateixes necessitats que nosaltres i també retallades de pressupostos no tan grans com nosaltres però també en tenen, per tant la seva problemàtica és semblant i estan pensant a fer exactament el mateix que nosaltres. Ara ja vindran els de Finlàndia a explicar-nos què estan fent i després de l'estiu vindran del Consorci Orbis Cascade als Estats Units que justament estan centralitzant o creant un sistema únic de 37 sistemes locals, molts amb Millennium, pertanyent a dos estats americans, a més, estan fent un sistema compartit molt semblant al nostre, per tant, amb dificultats tecnològiques, però dificultats legals i dificultats d'organització de les pròpies biblioteques. Sí. O sigui, nosaltres no volem anar sols, ni volem fer els discursos i dir ja farem això que després es pugui fer. O sigui, què estan fent els altres? Si els altres estan pensant d'anar cap al mateix, algú podria dir no, res de sistema centralitzat o el catàleg per una banda en marc i els repositoris separats, algú podria pensar-ho, potser podríem estar equivocats. Nosaltres escoltem els altres què fan els altres. I els altres d'arreu del món, de moltes biblioteques importants, pensen coses molt semblant al que pensem nosaltres, segurament nosaltres ja estem influïts pel seu pensament, llavors ens sembla que anem en la bona direcció. Si ens equivoquem, ens equivoquem, diguem, tot el món a l'hora. O el que és el núvol, per exemple, tindrem el núvol, algú pot dir, bueno, això és segur o no segur, hi haurà problemes legals o no hi haurà problemes legals. Bueno, els holandesos ja ho han pogut fer i han resolt el tema legal. Si ells ho han resolt, nosaltres estem dintre la Unió Europea, també l'hem de poder resoldre, segur. Per tant, els demanarem ajuda, bueno, i com ho heu fet? I això, els de Google, els d'Amazon, els que siguin, us han assegurat que els servidors estan dintre de la Unió Europea? Sí, em pots passar el paper? Sí. Si amb ells ens ho han assegurat, a nosaltres també ens ho han d'assegurar. Per tant, volem mirar molt què fan aquestes altres institucions, com sempre hem fet, com quan es va crear el catàleg col·lectiu o durant l'evolució del CBUC, sempre hem fet veure què fan els altres per no equivocar-nos gaire, com a mínim. I aquí senzillament és iniciar petites accions que ens hi portin. Només comentar-vos que per fer avançar aquest sistema compartit, acabar la gestió d'aquest sistema compartit, hem creat una comissió on hi ha tècnics de totes les universitats, en el vostre cas hi ha la Mònica Arnau, que està allà darrere, que estem avançant, ara mateix hem identificat quins són els reptes de cada àrea, diguem, per anar amb aquest sistema compartit, reptes informàtics, legals, de catalogació i de préstec, canviar alguna cosa. Hem de canviar la normativa de préstec si anem amb un sistema compartit. A priori sembla que no, però si no ens ho plantegem una mica seriosament en Joan de préstec, no ho tenim clar. Hi ha gent que diu, no cal, la normativa de préstec pot ser diferent, no? Estar en un sistema compartit no vol dir unificar-la. Algú diu, home, i si aprofitéssim de cara a l'entorn universitari català, no seria bo tindre un sistema més unificat de préstec, que un professor de Girona se li presti els mateixos dies que ha usat Pompeu Fabra, és plantejable. He preguntat fins a quin punt hi ha desenvolupaments importants, les empreses ja estan treballant amb això. Hi havia una transparència que us deia, hi ha sistemes que ja són això, que estan funcionant, que s'han venut, que estan instal·lats i que estan funcionant amb algunes, a poques universitats. Hi ha molts contractes, però, ja et dic, la d'Holanda, aquesta Tilburg, va ser aquesta setmana, em sembla que dilluns, que es van posar en marxa. Però també la veritat és que no és un sistema fantàstic, maco, que l'hem posat i ja està, sinó que tots aquests objectius, que jo dic que tindrà el nou sistema, n'està complint el 60% o el 70%. Els d'Holanda, amb aquest nou sistema, busquen tots els repositoris i tal? No busquen tot. Busquen el seu catàleg, més alguns repositoris, més una part de la biblioteca digital. però la promesa és, o l'evolució és, que a poc aniran buscant els altres. Per exemple, han passat els de la Universitat de Tilburg a catalogar una sola vegada i no tindré cap dipòsit local on facin la feina? No, encara no ho tenen això, però ho faran a poc. El nou sistema ho permet, allò també han de canviar processos interns, no?, per anar a aquesta catalogació única. És que a vegades no és cosa només del sistema que ho permeti, sinó de com són els processos interns. Si la catalogació de les tesis, en alguns casos, no la fa la biblioteca, que no està involucrada, ho fa el d'això de tercer cicle, com en diu l'oficina de tercer cicle, depèn com es digui, clar, bueno, m'han de permetre parlar amb aquella gent i que ens posem una mica d'acord. Però aquests sistemes, sí, estan existint i ja s'estan instal·lant.
Només te volia comentar a nivell de préstec, que sembla que és un dels punts dels que esteu lluny. Potser el fet de que no es pugui unificar, potser, ja apunto, és que els fons de les diferents biblioteques són diferents a nivell de quantitat i llavors pues, no té lògica de que una biblioteca petita pugui deixar un llibre un mes quan una de gran potser ho pot fer. Vull dir que potser amb això no arribaríem, seria un impediment, potser, apunto.
En tot cas, jo penso que és important és que també aquest nou sistema ens plantegi aquestes coses, no? Perquè aquestes coses a vegades no s'han posat sobre la taula, hi ha qui ho diu, no? Perquè a vegades quan fas el PUC veus que els reglaments de préstec són diferents, i en algunes coses tens raó, però també és veritat que això depèn del número d'ítems que tinguis tu. Una universitat de Barcelona que pot ser molt gran, si un ítem només en té un, és que no el deixa, tant de fa. I una universitat més petita, la Universitat de Girona, el Pompeu Fabra, si un ítem el té 10 vegades, no té sentit que no el deixi moltes vegades. És a dir, moltes vegades la casuística és semblant entre universitats. Quan fem coses conjuntes, ja ens veus, però a vegades els diferents... Jo deixo als estudiants, no sé, als estudiants externs els deixo més que als meus propis estudiants. Té sentit o no sentit? No ho sé. En tot cas, es pot parlar i sembla que no hauria d'haver diferències entre universitats. Cada universitat és autònoma i pot fer el que vulgui. Però també hi ha una mica el consens de que si algunes coses les podem unificar, és ventajós per cada universitat, perquè si ara es fa un reglament de préstec a nivell Catalunya, universitats catalanes, per entendre'ns, doncs a vosaltres ja que no se us queixin. En tot cas, això són coses tecnològiques que aquests sistemes hauran d'incorporar o no, i nosaltres fem servir o no.
Clar, no sé fins a quin punt hi ha experiència i pràctica. Bueno, em volia centrar en el tema, però que no sé fins a quin punt coneixeu la possibilitat d'utilitzar diferents formats, que per una banda has comentat que el marc no serveix.
No, si ho he dit no.
Bueno, aquesta, diguem-ne, convivència de diferents formats, a quina mena de producte, què acabes visualitzant? M'explico? Bueno, aniria per aquí el tema, eh?
Sap que m'agrada parlar. Home, nosaltres estem en un moment de canvi tecnològic, és el que en Ramon ha insistit, però estem en un moment de canvi dels codis catalogràfics i de com la gent està veient els catàlegs, eh? Tot el que diuen FRBR... Jo deia que aquest canvi que en Ramon diu que és tecnològic en el nivell, diguem-ne, del programari, s'està vivint també a nivell de com analitzen les dades i s'estan posant les dades. Algunes coses que hem sentit a parlar però que no les coneixem i que són estranyes, com les RDA, el Resource Description and Access, les FRBR, i coses encara més esotèriques d'aquesta Liquid Open Data i tal. Això el que està fent és que hi hagi, o sigui, són realitats que tenen plasmació tecnològica que es corresponen a realitats que són diferents. I aquestes realitats que són diferents, i ara estic anant cap a on dius tu, és una que no té sentit estar mantenint un format marc que es va fer en el seu moment per transportar dades d'un cantó a l'altre i imprimir-les, en un context, ha durat molts anys el format marc, de l'any 68 amb ara, però per una altra banda estan canviant les realitats, i quan dic que canvien les realitats potser encara és més important això. O sigui, les biblioteques tenen tendència a... En general, tota la informació viatja, o sigui, la informació tradicionalment ha estat molt estàtica i ara la informació el que volem és que es bellugui. Una peça d'informació que hem fet des de les biblioteques, el que volem és que se'n vagi a Google, estigui a Amazon, estigui en el Moodle de la Universitat de Girona. Perquè aquesta informació viatgi, que ha de ser molt més interoperable. Però quin preu pagues? Que és que el teu llenguatge
ha de ser més comú. Per tant, i contestant a la pregunta, hi haurà forçosament una convivència, o sigui, això que en Ramon diu que haurem d'acceptar l'alfabètic de matèries de la UOC, sí, però és que també haurem d'acceptar la descripció que ens faci un venedor i vendre-li, o sigui, els editors. O sigui, haurem de ser capaços els nostres sistemes i nosaltres com a professionals d'acceptar més informació que està feta per altres. I si està feta per altres no estarà feta amb els nostres protocols, estarà feta amb altres protocols. Per tant, hi haurà una coexistència de llenguatges que es parlaran entre si. Això informàticament, potser llavors en Ramon ho pot dir, informàticament tindrà una plasmació i és que les coses es guardaran. Però sobretot jo penso que es guardaran en formats diferents o coexistiran en formats diferents perquè el que farem serà conviure comunitats diferents. I aquestes comunitats diferents, si de la mateixa manera cada dia que estem duplicant les dades, els editors de llibres fan metadades, cataloguen els llibres per vendre'ls i els bibliotecaris cataloguem els llibres quan els comprem. Potser que algú el títol ja et vingui fet. Llavors això voldrà dir, insisteixo, que haurem de conviure els formats dels venedors de llibres amb els dels compradors de llibres i això informàticament suposo que serà possible.
En tot cas, un exemple que podeu veure tots és el catàleg WorldCat, és el més gran del món, en aquests moments té diferents formats a dintre ja. Estan agafant, per exemple, de la nostra col·lecció MDC, que no està catalogada en marc, està algunes col·leccions allà a dalt, i està barrejat. Tu fas la consulta a l'hora de tot el mateix, ell gestiona diferents formats. Si ens deixés veure el format marc o així, veuríem que en algun cas és marc, en algun cas no és marc, o no és marc i ens pots ensenyar unes etiquetes, però la riquesa en tot cas és molt diferent. Sí, el que... Sí, el que passa és que justament per la consulta no et faràs la idea, perquè la consulta és una mica la mateixa, per entendre'ns. Bueno, sí que en el sentit que busque més informació, això sí, però en el sentit de si està ara el Millennium, on està? Ben bé no ho sabeu i l'usuari no ho sap, doncs està a la sala de màquines del Cesca, no? Però és igual, ara podríem portar el núvol, no us ho diríem i no notaríeu res, per dir-ho així, eh? Sí que notaríem si busquem més informació o l'usuari no notaria, per exemple, si està les dades en un format o en un altre format, no sé què, hi hagi una pestanya per ensenyar-li. La finestra única sí, aquesta sí, perquè aquesta és la que és de cara a l'usuari. Aquesta sí que l'ensenyarem més coses. Bueno, jo t'ho necessito dir, un és el WorldCat, aquest és el més gran, aquest està buscant molts recursos diferents que no són catàlegs, que no són llibres, en alguns casos, aquest és l'exemple paradigmàtic, però així, i altres institucions estan, sí, n'hi ha, no sé, en podem passar. Sí. Els de WorldCat, 12LC, han anat molt ràpid a fer-ho, aquest catàleg a integrar diferents fonts d'informació. Jo diria que han anat tan ràpid que els ha anat més ràpid la decisió de fer-ho, d'integrar-ho, que la tecnològica de com ho presentem bé a l'usuari. Per tant, la seva eina internament l'han hagut de canviar bastant per acceptar diferents formats, mentre que la part d'eina de visualització a l'usuari, o perquè no han tingut temps dels recursos, o perquè no saben bé encara com presentar-ho, a vegades pot semblar que és una mica... No ha canviat gaire, en tot cas. No ha canviat gaire. Bé, és una mica el mateix. Ells estan avançats també, però sí que van prendre la decisió ja fa pocs anys d'integrar moltes més coses que no són un marc. Això és així. Micro.
Que en relació amb això suposo que tots amb el cap tenim molta la idea del Metalib, no? Vull dir, l'expectativa que representava Metalib com a cerca a tot arreu, independentment que l'Anzadi encara continuï fora i tot això, no? Però el fet aquest de que l'expectativa que l'usuari, per l'usuari és alta, jo me quedo potser més amb la part de la informació de quina manera la podrem arribar a destripar i a treballar en comú, que no tant potser aquesta expectativa de cerca global, perquè ja sabem el que passa, una cerca global ha de ser molt senzilla. No sé, nosaltres quan expliquem el Metalib als doctorants l'utilitzem per dir feu la primera cerca aquí, però si després Elsevier és qui te dona més resultats, ves a Elsevier, està claríssim. No? Aquest concepte de gran expectativa, però clar, està clar que la cerca serà molt senzilla, per força, perquè te responguin tots els sistemes, no? Suposo, no sé.
Mira, no ho sé per opinar, perquè no, esclar, no ho sabem, estem canviant tantes coses. Ara que en Ramon deia això, penseu que el WorldCat ha sigut un canal col·lectiu que durant 30 anys ha crescut fins a 40 milions de registres, o sigui, de l'any 68-69 fins a l'any 2000 passa a tenir 40 milions de registres, són molts, eh? El Facebook en té 4, i del 2000 cap aquí, a partir de la inclusió de nous objectes digitals, passa a tenir-ne 290 milions. Eh? 290 milions. Tornem al mateix, és a dir, hem de conviure amb diferents formats. Llavors, com serà el futur? És molt difícil. Jo penso que, sí, amb carinyo, perquè jo també sóc d'aquest col·lectiu, però els bibliotecaris tenim una tendència a simplificar les coses. I quan fas anàlisis del que passa entre les biblioteques, veus que passen moltes coses simultàniament. O sigui, hi haurà una consulta única i no serà l'única forma de consultar. O sigui, les consultes úniques són pràctiques, però alhora, per exemple, avui estem llegint molt, avui, per exemple, una de les coses que s'està estudiant és quants usos no arriben per Google. Diu, no, és que Google tothom, no, mentida. O sigui, estem accedint a més pàgines web a partir dels clics que a partir de les cerques. Per tant, sí, ens hem de preocupar d'això, hem de preocupar-nos del que deies tu, que sigui més clar, la gent potser ha d'entendre, esclar, fixeu-vos, tenim la consulta única, però llavors necessitem filtrar els documents, per això Google ho està fent. O sigui, si tu vas a Google, llavors diu, vols imatges? Clar, si Google avança en aquest sentit, també serà molt més fàcil, o sigui, no serà més fàcil WorldCat, però la gent entendrà com funciona WorldCat perquè s'haurà acostumat a Google, aquesta primera. I dues, que un dels reptes importants no només és tenir una finestra única, sinó ser capaços de posar clics en quan es matriculen els estudiants, que ja surtin clics a les bibliografies docents, quan fan un enllaç, saps, amb una assignatura hi hagin enllaços i coses d'aquestes, amb molta més facilitat del que estem fent ara.
Bueno, de moment ja teniu bona nota, de moment, eh? He fet moltes preguntes. Sí. Doncs, si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Gràcies.